Avui, entre d'altres, és el Dia Mundial de la Carretera. 11 d'octubre del 2021, va bé parlar-ne, perquè justament més de 400.000 vehicles van sortir de les àrees metropolitanes en aquesta operació sortida del cap de setmana llarg. Ja veus que nosaltres estem aquí. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Començant setmana dilluns, 11 d'octubre, demà és festiu, sí, si estàs gaudint del cap de setmana llarg, has pogut fer pont, doncs escolta, enhorabona. I si no, doncs mira, avui és ja com un divendres, dilluns, divendres per entendre'ns. Demà festiu, nosaltres avui estem aquí, demà no, dimecres hi tornarem, a les 12:20, hores d'ara. Fregant els 15 graus a la ciutat de Lleida, tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem avui amb la directora del Festival Interfado, amb la Carolina Blàvia, perquè ja saps que l'any passat doncs els va enganxar al mig de les restriccions i van haver de recórrer a un format híbrid, però ho van tirar més o menys en van. Aquest any, amb moltes ganes, tot sembla indicar que sí, que serà un festival com els que coneixíem, amb una limitació d'aforament, però parlarem amb ella, amb la Carolina Blàvia. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ho ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs, els bocins d'història, amb el Joan Ramon González, i a partir de 2:15, parlarem d'esports, de resultats esportius i de les notícies que envolten el món dels esports a la nostra tertúlia de la radiografia. Però abans, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera avui el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc nuvolats o clars amb temps estable en general. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són lleugerament més altes, amb unes màximes que rondaran els 26 graus a la Seu d'Urgell, els 23 a Lleida, capital de Balaguer, els 22 a Tàrrega i els 20 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem que segueixi el temps anticiclònic amb cels poc nuvolats o clars. Per últim, les temperatures diurnes baixaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta, amb unes màximes que rondaran els 24 graus a Lleida capital, a la Seu d'Urgell i a Balaguer, els 23 a Tàrrega i, finalment, els 18 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Hem pujat fins als 16 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Va, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos, i és que la circulació del tren de la línia Lleida-La Pobla de Segur s'ha interromput avui dilluns entre Mollerussa i Bell-lloc d'Urgell per l'atropellament mortal d'una persona. Segons ha informat Renfe en un comunicat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya li han demanat a la companyia els seus equips per procedir a les tasques de canalització i per apartar el tren afectat. La interrupció de la línia ferroviària ha afectat a dos trens i els viatgers han estat traslladats a les seves destinacions per carretera. I la Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar la nit de dissabte a diumenge tres bars de la ciutat per eludir l'ús obligatori de la mascareta, tant per part de treballadors com de clients. Aquests darrers l'han de portar quan no estan consumint. Així mateix, també se'ls va obrir un acte per incompliment de les restriccions horàries que en limiten l'obertura fins a la una de la matinada. Fons del cos policial van assenyalar que es tracta de dos locals de la zona alta i un altre de Cap Pont. Van recordar que els pubs sí que tenen permès a l'obertura fins a les 3 de la matinada durant el cap de setmana, però no els bars. A dos d'aquests locals també es va denunciar l'incompliment de la normativa sobre tabac al trobar una persona fumant a l'interior de cada un. És a dir, jo entenc que és difícil perseguir a les persones dins del teu local. La normativa diu que així s'ha de fer, per tant, escolta, igual que ens hem adaptat a moltes altres històries d'aforaments, d'altres limitacions, doncs, ho sento, a vigilar la gent també i avisar-los. Es pot fer dret de l'ús de restringir l'entrada, però, clar, si a més hi ha treballadors que no la porten, doncs ja m'explicaràs. Per cert, que l'Institut Cartogràfic, ara que tenim tan recent tot el tema del volcà de la Palma i dels terratrèmols que això comporta, doncs l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha informat que s'ha produït un terratrèmol de 3,6 graus que ha estat àmpliament percebut a l'Alt Urgell i comarques properes, a més del Principat d'Andorra. El sisme, que no ha causat danys, s'ha registrat a les 10 i 23 hores d'aquest matí. L'epicentre se situaria a prop del nucli 2 de Civís, que pertany al municipi de les Valls de Valira, a l'Alt Urgell. Obrim la plana local perquè l'Ajuntament de Lleida ha presentat 10 actuacions amb un finançament total de 16 milions i mig d'euros a la primera línia d'ajudes dels projectes amb fons europeus Next Generation. Es tracta principalment de propostes centrades en la implantació de zones de baixes emissions, la transformació digital i el foment del transport i la mobilitat sostenible. L'alcalde Miquel Puello ha destacat que Lleida no pot ni vol deixar escapar l'oportunitat d'aquests fons per tal d'acostar-se a un model de ciutat intel·ligent, tecnològica i sostenible. De totes maneres, si tan sostenibles som i tan sostenibles creiem que hem de ser i tan sostenibles tenim clar que hem de ser, no cal esperar-se a que Europa ens doni diners per fer coses com les que ens explica l'alcalde de Lleida.
Actuacions relacionades amb la creació d'una zona de baixes emissions, actuacions relacionades amb l'ampliació de voreres, per tant, l'adquisició, la conquesta de nous espais, de més espais i d'espais més segurs per als vianants, la reducció de carrils per a vehicles i l'aposta pels carrils bus amb la voluntat de propiciar, de provocar aquest canvi de xip en la conducta dels ciutadans, ciutadanes i usuaris per tal que el transport públic sigui més utilitzat, per tal que la bicicleta, per exemple, doncs, i les rutes a peu siguin els recursos més utilitzats per a trajectes més curts.
Com deia, poca broma, que tot això que ha explicat l'alcalde resulta que no hem pogut fer res en aquests darrers 2 anys i no podrem fer res fins que Europa ens digui que sí, això que hem presentat, i ens transfereixen aquests 16,5 milions d'euros. Al final es tracta de fer carrils bici, anul·lar carrils, anul·lar zones d'aparcament per fer zones peatonals. Som tan sostenibles que no podem fer res fins que Europa ens doni aquests 16,5 milions d'euros. En fi, que tota la situació amb la pandèmia, com ja has pogut escoltar, segur, darrerament se'n parla força, està afectant a la salut mental. Entre d'altres coses, el Santa Maria de Lleida ha detectat un augment del 30% dels pacients amb trastorns alimentaris en el darrer any. Entre les causes destaquen l'aïllament, la incertesa, l'angoixa i la frustració provocada per la pandèmia. Ull, perquè és un tema molt sensible i és un tema que no s'ha de prendre a la lleugera. És un tema important. Ho dic perquè moltes vegades, escolta, t'has d'animar. Bueno, escolta, això de t'has d'animar, hi ha tot un mecanisme química dins del nostre cos que fa que entrem en depressió i a partir d'aquí en trastorns. Per tant, escolta, que si no t'és estranya o estrany, que ha de deixar de ser un tabú, que visitis, que te'n vagis al CAP primer, si vols, i d'allí et derivaran a una professional o un professional que entenen del tema. Mira, la psicòloga i coordinadora de la Unitat Funcional de Trastorn del Comportament Alimentari de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida, la Gina Badia, explica els trastorns alimentaris detectats arran de la pandèmia entre joves.
L'arribada de la pandèmia i el confinament no només han incidit en l'empitjorament dels casos que ja teníem en tractament a la Unitat Funcional de Trastorns Alimentaris de l'Hospital Santa Maria, sinó que també ha estat un factor precipitant de trastorns alimentaris en persones vulnerables. L'augment de temps dedicat a les xarxes socials ha influït en molts d'aquests joves, augmentant la comparació insana amb models estètics idealitzats que han provocat un augment de la seva insatisfacció corporal i la decisió de fer canvis dràstics en els seus patrons alimentaris, especialment fer restriccions o realitzar exercici físic compulsiu, que són factors que poden precipitar, que poden obrir la porta a la malaltia, al trastorn alimentari.
Poca broma amb les xarxes socials, eh? I les xarxes socials en si no és el problema, com sempre diem, sinó l'ús que se'n fan. Per això a vegades és una tasca titànica, difícil, que els pares, sobretot amb edat adolescent de les filles i els fills, estiguin una mica a l'aguait del que passa. És complicat, perquè a més és una etapa i una edat complicada, però és vital, observar, conversar, parlar, etc. Jo tampoc sóc un entès, per tant, per això dic que si noteu qualsevol història, primer cap al CAP, cap al vostre metge de capçalera, i a partir d'allí doncs, ja us derivaran. I totes aquestes històries, com més temps s'agafen, molt millor. Molt millor de veritat. Marxem cap al territori perquè neix una associació que reivindica el formatge de pastor que elaboren petites formatgeries amb ramat propi. L'Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans identificarà el producte que elaboren amb un segell. Ens ho explica la Mònica Balaguer, que és formatgera i sòcia de l'associació, i que parla de les condicions que han de complir els formatgers per poder formar part d'aquesta entitat.
Socis de ple dret que haguem complert doncs, totes les premisses, som una vintena i estem camí dels 25, jo diria. La peculiaritat és que l'associació és dels Països Catalans i l'altra cosa que és, per mi és, cal, val la pena posar un relleu i que és importantíssima és que és de les poques associacions, en aquest sentit, que ajunten vaca, cabra i ovella. És completament transversal.
Doncs aquesta és l'actualitat del dia. Recorda que tenim un número de WhatsApp en el qual doncs, ens pots enviar missatges per proposar-nos temes, per comentar positiu o negatiu qualsevol tema dels que estem parlant, sempre amb educació, evidentment. És el 664-526-180, 664-526-180. Pots enviar missatges de veu, així ens escoltem les veus, o missatge de text. Escolta, que no passa res. Si no t'agrada o et fa una mica de cosa, doncs envia de text, 664-526-180. Esteu enviant comentaris força interessants darrerament, 12:32 minuts, fem una pausa i de seguida està amb nosaltres la Carolina Blàvia. Parlarem del festival Interfado, que està a punt de començar.
COPE Lleida. Estàs informat.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 13 de octubre tienes el pack de dos solomillos de cerdo por solo 4,59 € el kilo y la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour Origen España por solo 59 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar antes de que me pille la luna besando tu piel.
I ara fent memòria, recordo que la temporada passada vaig parlar amb la Carolina Blàvia, que és la directora artística del Festival Internacional de Fado de Catalunya, i ens va enganxar amb aquelles dates en les que la pandèmia pujava, baixava, i recordo ara perfectament la conversa amb la Carolina perquè van haver de fer molts moviments d'horaris i adaptar-se a tot, tot i que al final, mira, podríem dir que la música va seguir triomfant, la música va seguir tirant endavant. Ara estem ja l'any 2021 i sembla que aquest any no hi haurà tant problema i contactem ara amb la Carolina. Carolina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La veritat és que ara m'ha vingut a la memòria, és veritat, vam parlar la temporada passada i com ha canviat la història, no?
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres hem sigut molt prudents també aquest 2021, perquè quan organitzes tot el festival, diguem que a mes de maig-juny les propostes ja estan tancades i, per tant, doncs, malgrat estem sortint ja doncs, d'aquesta situació pandèmica que ens ha portat de corcoll una mica tots, el 2021 encara doncs, serà una edició prudent,
sí.
Però vaja, no té res a veure amb l'any passat, que era a veure si farem el concert, a veure si el canviem d'hora, a veure si el canviem de lloc, perquè, bueno, va ser moviments que finalment vam sortir victoriosos en aquest sentit, però vaja, tele.
Carolina, ja sé que t'ho pregunten sempre i jo ja t'ho vaig preguntar, però anem a recordar-ho, el fado. El fado, jo quan diem fado, em ve Portugal al cap.
Sí, sí, fado és la música, una de les músiques, de tradicionals, música urbana, per tant, molt, encara que faci ja un segle i mig, molt recent, no?, pel que és la història de la música, no?, que Portugal, per exemple, té una trajectòria de música folklòrica popular també molt rica. Doncs aquest cas el fado comença doncs a finals del segle XIX, bueno, cap a mitats finals del segle XIX, al 1800 i tants. Per tant, podríem considerar que és una música urbana com el tango o com d'altres músiques arreu del món. I bé, per tant, sí, l'arrel està a Portugal, no? Una música amb moltes influències, música amb influència doncs, tant dels afrobrasilers que van marxar, no?, a les colònies, influència, alguns, aquesta és una influència discutida, no?, de la música àrab també, però vaja, de la música de les càntigues de Maldecir i les càntigues de Buenamigo, de Galícia, és a dir, que és una música amb molta riquesa, no?, com és el nostre, que és la vieja Europa, no?, que tenim bueno, una gran trajectòria i moltes influències en les nostres manifestacions artístiques i bé, i ara també és una mica catalana, una mica lleidatana, no? Ara a mi m'agrada parlar del fado nostrat després ja de 10 edicions.
Clar. Carolina, escolta, amb l'explosió de les xarxes socials, de que tots estem interconnectats, de que la informació i la cultura està a l'abast de tothom, diries que el fado està travessant un bon moment?
Sí, el fado veu de la gran importància o d'aquesta fama que ha agafat la música, les músiques del món. Jo recordo, doncs, fa 20 o 25 anys que la música celta estava en plena... en plena vigència,
sí.
Que va donar pas a tot el que són músiques del món, músiques africanes, músiques de la Índia, és a dir, que hi va haver com aquest boom, i entre ells el fado, que també com a música doncs, pròpia identitària, també va agafar molta volada. I jo quasi diria que potser l'època de més va ser cap a l'any 2010, cap a finals de la primera dècada d'aquest segle, i continua. És a dir, jo crec que gràcies a això que dius tu, gràcies a les xarxes, gràcies a que ens és fàcil continuar connectats, doncs com que ha estat una descoberta interessant per les persones que ens agrada la música i doncs allí hem seguit, no?, coneixent-la i profunditzant una mica.
Carolina, aprofito per donar la web de l'Orfeó Lleidatà, orfeolleidatà.cat, que és on us podreu connectar i comprar les entrades pels diferents espectacles. Heu programat 4 concerts i a més aquest any un taller de cuina portuguesa que jo ja m'aventuro a dir-te que crec que tindrà molt èxit. Tot el que té a veure amb gastronomia, Carolina, funciona molt bé.
Sí. Nosaltres sempre ens agrada, també és un segell del festival, no?, de que no sigui només música, sinó que hi hagi una altra manera de veure o d'entendre o de captar o de sentir el fado. Per això, i l'any que ve, si tot va bé, recuperarem, no?, ens agrada fer doncs, des d'exposicions, passar petits vídeos doncs, sobre com les persones poden viure a través dels diferents arts doncs, la música del fado, i sempre, sempre, des del principi, ens ha acompanyat la gastronomia.
Clar.
De fet, sempre fèiem uns tastos portuguesos abans de cada concert, que com et dic, espero que l'any que ve ho puguem recuperar. Aquest any, doncs, per prudència, perquè encara no sabem com estarà tota la normativa, doncs hem preferit doncs, no arriscar-nos. L'any que ve menjarem amb més ganes, que diem. Però sí que un dels col·laboradors també fidel des del principi d'Interfado és el Plus Fresc, i també des del segon o tercer any, que cada any fèiem un curs de cuina portuguesa, un petit taller, que l'any passat no es va poder fer, perquè de fet tots aquests espais estaven tancats, per tant va ser impossible fer-lo, però aquest any sí que recuperem aquest taller. La gent s'ha d'apuntar, s'ha d'inscriure, és gratuït, però s'han d'inscriure a través de Plus Fres, de la sala Sumca, i això sí, és amb aforament reduït, és a dir, que aquells amants de la cuina... si vols aprendre'n ràpidament...
Apunteu-vos ja. Sí, apunteu-vos sí, ja, que per cert, sí. Això és aquest dijous, serà aquest dijous dia 14 a 6:45 de la tarda.
Exactament.
Molt bé, això ja donarà pas a tota la programació musical que heu preparat
que per cert ens portarà al Cafè del Teatre, a l'Espai Orfeó de Lleida, aquest cap de setmana, divendres i dissabte, i de la setmana vinent ens durà cap a la Seu d'Urgell, a la Sala Sant Domènec, el divendres, sí, dia 22, i el dissabte, dia 23, altra vegada al Cafè del Teatre de Lleida. Per tant, fixeu-vos que és repartir música pel territori, també. Carolina, escolta, com a directora artística, parla'm breument del Raúl Márquez.
Sí, doncs mira, Raúl Márquez és un músic portuguès afincat a Madrid de fa molts anys, que ha tocat amb grups i persones com, per exemple, el músic de Pedro, que potser és dels més coneguts, però vaja, que porta ja una trajectòria, a més molt eclèctic, no ha fet només fado. De fet, ell recupera el fado ara recentment i decideix fer un disc tant amb clàssics del fado com amb temes propis, per això ell parla d'un fado d'autor. El que passa és que els agrada molt, amb ell i els músics que l'acompanyen, tota la sonoritat del sud dels Estats Units, del nord de Mèxic, i per tant ho han gravat allí, i la música té com aquesta influència de música mexicana, de música texana, vull dir, de tota aquesta zona, bueno, Arizona més aviat, i per això de fet el disc es diu New Lisbon, Arizona. I vindran, doncs, portaran violí, trompeta, guitarra portuguesa, bé, amb trio, no veiem tota la formació, però són músics que ja et dic, tot terreny, i porten, cada músic va amb diferents instruments, i presenta aquest projecte justament al Cafè del Teatre, a les 10 del vespre,
a
Catalunya, per primera vegada es podrà veure.
Molt bé, això aquest divendres, aquest dissabte a les 8 del vespre, a l'Espai Orfeó, arriba l'Anna Roque.
Sí, Anna Roque fa un fado no trist, perquè generalment aquesta és una...
Melancòlic.
Bueno, hi ha una idea de que... de fet, clar, Amàlia Rodríguez, que potser és la més coneguda i la que va fer segell arreu del món, a ella li agradaven molt els temes molt tristos. De fet, ja era una dona, doncs, molt sentida, no?, com a... ella mateixa ho deia, no?, com a molt desesperada de la vida, i que el cantant li donava la vida. I això va fer que es promogués aquest tipus de fado més trist. Però, de fet, el fado és una música, ja et deia, és popular. Igual te parla d'un barri de Lisboa, que et parla de l'alegria d'estar enamorat, que et parla de les bondades, que diuen en portuguès, no?, de les grandeses que té el vi, no? Per tant, no és només trist. I cada músic o cada intèrpret també escull i trie aquells temes que potser van més amb la seva idiosincràsia i la seva manera de ser. Aleshores, Anna Roque sí que té un punt intimista. Ella porta el projecte Fado Inverso. De fet, no és només Anna Roque, és Anna Roque, David Almeida, i aquesta edició vindrà acompanyada de la cellista Susana Castro. Fan un fado més intimista que no trist, i bé, i respon també una mica als arranjaments de guitarra clàssica, i amb aquesta veu que té ella, que és molt dolça i que tant treballa el fado de forma més ortodoxa com que treballa el fado com amb ella li sembla millor, d'una manera molt més dolça. Vull dir que trist no és en aquest cas.
I després, sí, el següent cap de setmana, tant divendres com dissabte, el divendres, ja ho hem dit, a la Seu d'Urgell, a les 9 del vespre, i el dissabte al Cafè del Teatre, això el dia 23 d'octubre, a les 10 de la nit, Fado en Trio.
Sí, aquests sí que són un trio molt alegre, perquè ja porten una instrumentació que dona com a perquè tinguin com a molta vida, no? Porten tant percussió com també vibràfon, un muntatge així molt gran de percussió que, bueno, crida molt l'atenció, van amb piano, veu. Tenen també el seu un projecte, doncs, això, que és fado tradicional, versionat amb aquesta instrumentació, amb la veu de Flora Miranda, que és una persona amb gran experiència, no només amb el món de la música, sinó també amb el teatre, amb la interpretació, i ens portaran, ja van venir l'any 2015, va tenir molta acceptació, i, bueno, recordo que molta gent deia, és que m'ha passat volant, i veritablement és perquè té aquest punt, no?, aquesta barreja com entre espectacle i concert, i bé, els tindrem una altra vegada aquí nosaltres per tancar aquest any el festival, eh? A la Seu d'Urgell el 22 i, a, com deies, a Lleida, al Cafè del Teatre el dia 23.
Per cert, recordeu a totes les entrades a orfeolleidata.cat, allí a la programació ja trobareu tot el, tot, eh? De, tot el que, el, del, de la desena edició d'aquest festival Interfado. De Fado, perdó, ho teniu a l'orfeolleidata.cat, orfeolleidata.cat, allí teniu les entrades per accedir al desè Festival Internacional de Fado de Catalunya. Hem parlat amb la seva directora artística, amb la Carolina Blàvia. Carolina, escolta, enhorabona per tornar a organitzar, o no tornar, per organitzar aquesta magnífica desena edició del Fado a Catalunya, però a les contrades de Lleida.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos amb la difusió i em doneu a conèixer.
Camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Sabes que tu tejado es mucho más que un techo? Instala placas solares y conviértelo en una fuente de ahorro desde el primer día. En Visalia Solar nos encargamos de la instalación y el mantenimiento mientras ahorras en tu factura de la luz. Llama al 900-264-192 o entra en www.visaliasolar.es y toma solazo.
COPE Lleida. Estás informat.
Abans de posar somriures a la cara de la gent amb el Joel Carnicer, encara direm que les tasques de col·locació de noves barreres per allaus al talús de l'aparcament de l'anomenada Pleta del Prat a l'estació d'esquí de Tavascan han finalitzat. Això vol dir que els treballs, que van començar el juny passat, han comportat una inversió de 626.000 euros i que permeten millorar la seguretat d'aquesta part de l'estació, el funcionament de la qual es veu afectat periòdicament per despreniments de diversa importància. Aquesta zona es troba actualment protegida amb barreres per allaus entre les cotes 2015 a 1915 metres que eviten el desencadenament de despreniments des de les cotes superiors. L'actuació, que ara ha finalitzat, permet evitar allaus més avall de la cota 1.915 metres i que arriben a afectar l'aparcament situat a la cota 1.805. Vinga, que posem somriures a les cares de la gent, ja saps, directes cap a la una amb el Joel Carnicer.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi hem de posar somriures a les cares de la gent perquè un servidor, per exemple, no tenim pont. Hi ha molta gent avui de pont. Doncs anem a posar somriures, eh? Ja que demà és festiu, però avui no. Anem a ajudar que passi bé aquesta setmana. Ja saps que nosaltres els dilluns, amb l'espai Algú ha fet, el Joel Carnicer ens acompanya i ens diu allò de... Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Però la pregunta del dia, la primera pregunta és... T'has aixecat d'hora avui o ets dels que fan pont?
No, no, les dues coses. Les dues coses perquè no t'ho perdis. M'aixeco cada dia tan aviat que el dia que dic, hòstia, avui sí que dormiré, no és igual. M'aixeco a la mateixa hora, una hora més tard, no sé, però per l'emoció. I llavors tinc la gosseta, tinc la Lola, que me demane que la baixi, doncs ja està.
Lola, Lola li has posat?
Li he ficat Lola, sí.
I ja et creu? Lola, ja se l'ha pres?
Sí, ella és una passada. És una passada, aquesta gossa.
Bueno.
Vull dir que... Cada dia estic més agraït de que... Enteneu-me les meves paraules, sí. Però cada dia estic més agraït que algun imbècil l'abandonés. Perquè, mira, m'ha donat una alegria a mi que aquí me la quedo.
Molt bé.
Vale, Joel, doncs una setmana estranya, total, demà és festiu. És que quan ens n'adonarem, passat demà serà dimecres i setmana normal. Però bueno, ja estarem a la meitat.
El Nadal ja està aquí.
Espera, que primer ha de venir...
Jo el de novembre ja començo amb les Nadales, ja començo a escoltar la primera Nadal.
Bueno, però estem al mes del Gwendolyn, del Halloween i de la castanyada.
És que nosaltres... Sí, sí. Hem de ficar l'especial com sempre.
Home, això... A més, aquest any deixem mirar... a més, el dia 1 de novembre és festiu, És dilluns.
Home, bueno, és festiu. Vull dir,
no,
sempre,
que sí,
no?
que és dilluns, que és festiu per tu.
Sí, menys mal.
O sigui, que la setmana abans haurem de ficar el Gwendolyn. O sigui, d'aquí dues setmanes, vaja. Algú ho ha fet, explica'm coses.
Vinga, començo per aquesta que m'ha semblat... Aquesta té una mica de polèmica, A veure què us sembla. Diu, una pareja envia una factura de 200 euros a los invitados que no fueron a su boda tras confirmar su asistencia.
Ah, bueno. Doncs, què vols que et digui? No em sembla del tot malament. Que costa molts diners,
Sí. És el que no hi van anar, ja tenien el plat i tot, i li ha dit, mira, escolta, com que no vau venir, us passo el rebut del dinar, lo que valia, sense l'espectacle. Almenys no els ha contat l'espectacle. I era 120 euros, $120 el cobert.
Déu-n'hi-do.
I eren dues persones, doncs $240. Li ha dit, escolta, a mi em sembla molt bé, jo et vaig invitar, et vaig ficar plat i no has vingut. I... els hi ha fet pagar.
No ho trobo malament, de totes maneres, al ser una boda i això, suposo que no són muy allegados, perquè si no, ja han acabat,
Clar, entenc que sí, lo que passa és que no sé si ho pagaran o no.
Ho dubto, però bueno, la cosa ha quedat erosionada per sempre,
Sí, home, jo crec que sí. Però igualment, home, és que es veu que ha dit això, no? Diu, ya que no nos llamaste ni nos notificó debidamente por no estar presente, diu, esta cantidad es la que nos debe por pagar sus asientos por adelantado.
Claro.
Llavors, diu, comuníquese con nosotros y díganos qué método de pago le conviene. Muchas gracias.
De nada.
Pues mira, ya está. Pues ya está.
Nada, un bizum.
Así que...
Hacemos un bizum, venga.
Sí. Li va dir, paga-m'ho per PayPal. No és mala, perquè si tu et comprometes algo, s'ha de fer.
I més aquestes històries que tenen un cost alt. Per tant, sí, no ho trobo malament del tot. Ara, arribant a aquests extrems és... Bueno, jo ja ho dic, jo crec que ja aquests ja han acabat, sí. Però vaja.
Que jo sempre és el que et dic, que sempre ho he dit aquí, a l'espai, no? Que en realitat una invitació de boda no és una invitació, és una entrada.
Sí,
és a dir, no,
sí, sí.
A tu no t'inviten. Invitar és quan t'invita un cafè. Llavors, aquell dia no pagues el cafè. Una invitació a una boda és una entrada.
Sí,
és com una discoteca, que tu pagues per menjar, per beure i ho pagues bé. Si tens coneixement. Jo vaig anar a una boda fa poc i me vaig enterar això de que gent havia pagat 30 euros pel dinar.
És que la gent també.
Això és una mica ridícul, però bueno...
Bueno, sempre et diuen allò, com a mínim pagat el cobert, i els coberts ja sabem el que valen 100 euros. Aquí podem discutir si és molt car, si és molt barat, això ho podem discutir, però si et conviden i acceptes, jo dic que almenys que no costis diners, almenys, i si pots fer una mica de regalet, un mínim, doncs, bueno, però això també ja depèn de la proximitat amb la persona, amb la parella que es casa, vull dir que això hi ha cadascú. Què més, Joel?
Avui a la secció El tonto de la setmana.
Ah, venga.
M'encanta aquesta part, aquesta secció dins de la secció. El tonto de la setmana és... Diu, adolescente en Estados Unidos se inyecta mercurio y se deja morder por arañas para obtener superpoderes.
Hòstia, és que la gent està malament del cap del tot.
Ja hem perdut el cap.
Perquè el mercuri és altament tòxic, però altament tòxic.
Pues, no hi ha res com ser imbècil amb aquesta vida, no? I llavors, també està a l'edat de ser imbècil, però aquest s'ha passat el joc. No és allò que dius, te presentes a un concurs d'imbècils i quedes primer, segon i tercer. ¿Vale? Llavors,
I si no et vol mossegar l'aranya? I si no li apeteix, llavors, què fas?
Ja, mira, pues esperar.
Sí, se injecta mercuri o se deja morder por las arañas, però a veure si es tornava el Spider-Man, no?, bàsicament.
Sí, exacte. Diu, un adolescent de 15 anys y trató fervientemente de obtener superpoderes con los mismos métodos que utilizaron sus personajes favoritos. Inspirado por el personaje Mercury de los X-Men, el jovencito se inyectó 3 dosis de mercurio que sacó de un termómetro.
Marcia.
¿Vale? Digo, afortunadamente la inyección no le causó toxicidad y solamente se le presentó una úlcera que no podía sanar.
Madre.
Pero que en medio de una cirugía lograron cerrar.
Sort que no va voler ser Superman, perquè si no se n'hauria de traslladar al planeta Krypton, néixer allà i no es torna cap aquí. Sí. Bueno, és que estem malament. A veure, 15 anys ja no són tan jovenets, eh?
No som tan jovenets, però ja t'ho dic, el nivell d'imbecilitat és bastant gran.
Això d'acord.
Sí, no sé, jo no m'imagino els meus amics fent aquestes coses quan teníem 15 anys.
Però bé.
En fi.
Què més?
Vinga, més coses, va. Dins de la secció El Tonto de la Setmana, també hi ha l'Estudi Tonto de la Setmana.
Ah.
Ja ho sabeu que de tant en quant vaig tirant algun estudi que dius, podríem estar preocupant-nos de fer alguna cura del càncer o,
per exemple,
o del Covid.
Sí.
O algo así, pero es mejor estudiar eso. Diu, estudio dice que pierdes 36 minutos de vida cada vez que te comes un perrito caliente.
¡Ostras!
Déu-n'hi-do, ¿eh?
Home, jo aquest estudi, l'agafaria amb moltes pinces, eh? Mai millor dit, però 36 minuts per cada perrito... hi ha gent, doncs, que tenia previst viure, que 200 o 300 anys, o què? Perquè és que...
No, hi ha gent que havia de morir ahir.
És que, clar...
Llavors, clar, diu que puede ocasionar que le estés reduciendo 36 minutos de vida de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Michigan.
Mare.
I llavors, clar, ells ho miren i diuen, a veure, basat en la nostra dieta i els impactes beneficiosos i perjudicials de la dieta, diu... aquest aliment ens trauria 36 minuts.
Bueno.
Perquè llavors diu, per exemple, això també és molt important saber-ho, eh? Ara, això és un tema que també... Bueno, teniu un nutricionista també a la casa, però també es va dir... Diu, per exemple, diu, se perden 3 quarts d'hora per gramo de carne procés... No, perdó, 0,45 minuts, és a dir, 45 segons, per gram de carn processada.
Per gram, eh?
Menja. Per gram de carn, o sigui, perds 45 segons.
Póngame un chuletón, ¿vale?, de 200 gramos, doncs calcula.
Però en canvi, clar, en canvi diu que guanyes 0,1 minuts, és a dir, 10 segons, per cada gram de fruita que et menges.
Ah.
Llavors,
bé, mira, és igual, a veure, si hi ha una cosa que he après és que amb moderació, tot, vull dir, ara tampoc ens inflem a fruita, que tampoc és bo, eh?
No, clar, vull dir...
Les tres peces al dia i apa.
Exacte, tot s'ha de trobar a la seva justa mesura. No. Però, bueno, la veritat és que es vigili una mica amb això, perquè jo, ara pot ser fotocullerada, cada vegada me n'adono més de que vaig pel carrer i veig cada vegada gent més grassa. No sé si ho t'has fixat o no.
Sí, i diré que jo veig que està desapareixent la gent intermitja.
Sí.
O sigui, o estan molt prims, o estan tots ja amb grassos tirant a molt grassos.
Sí. Sí, sí. A veure, que en el fons no és excusable, però, per exemple, si tu vas a una cafeteria, tu vas a un restaurant, tu vas a un bar i et vols menjar una poma, la poma et costarà potser 1,50 euros. Si compres un croissant, et costarà 1 euro.
Clar, sí, sí, això tens raó. Això és un problema, realment, eh?
Clar, no pots incentivar la gent a així, no? De dir, bueno, sí, que m'expliques, no? Bueno, en fi, això ja ho parleu a la...
Jo ho sento, exceptuant la gent que té un problema mèdic. Hi ha molta gent que té problemes de tiroides i d'altres històries i no poden aprimar, vull dir que no, és que no poden. Llevat d'aquesta gent, la gent que, com jo, tenim sobrepès i no tenim excusa, ja ens ho podem fer mirar, eh? O sigui, ja veus que ho dic en primera persona, ja ens ho podem fer mirar perquè no hi ha... O sigui, jo he començat a caminar ja, perquè no pot ser això, eh? I a moderar el que menges, evidentment.
Jo, si me deixes dir un truco, durant el confinament vaig perdre 15 quilos, que mira això...
Però jo no sóc divinte, o sigui, tu em vas perdre 15 i jo els vaig guanyar? És que no pot ser això.
I pues un truco que me va anar molt bé és cada menjada, o sigui, cada cosa que mastegues, 30 vegades.
Ah.
I després, ojo que aquesta és molt bona, perquè a mi m'agrada molt menjar, també. Ojo que aquesta és molt bona. És... que tu, per exemple, si et vols menjar un dònut, menja-te'l, però mentre estàs caminant. Jo és el que feia, com que només podíem anar a caminar, quedàvem amb els amics,
venga.
I llavors per exemple dèiem, pues, mira, fem un dònut, doncs pues, vinga, anàvem a comprar un dònut, on fos, i el podíem... I durant 10 quilòmetres, caminàvem uns 10 quilòmetres, i és la manera que dius, he caminat, m'he pogut menjar el dònut i l'he pogut cremar.
Bueno.
Saps? O sigui que no és mal aquesta, no us estigueu de res, però perquè és pitjor fer unes braves en un bar, sentat...
Home, per fer unes braves potser hauràs d'anar a fer una marató, llavors. Però bueno...
No, però mentre vas caminant, doncs mira, bueno, dius, mira... Bueno.
Vale. Escolta, va, acudit.
Acudit, hosti, a veure, diu, a veure què... Diu, és aquí el club de persones inoportunes? Diu, sí. Diu, ah, pues quisiera inscribirme. Diu, un momento, diu, en lo que termino de cagar le atiendo.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta noche llegará a España el primer vuelo con nuevos evacuados de Afganistán. Mañana aterrizará un segundo avión. Van a ser unos 200 afganos en total, puede que alguno más. El gobierno quería hacer coincidir su llegada con el 12 de octubre, este año que sí que va a haber desfile militar en el Paseo de la Castellana. Todos van a ser evacuados, como adelantábamos el sábado en exclusiva en COPE, en una operación conjunta del Ministerio de Defensa y el de Exteriores para sacar del país a todos aquellos que colaboraron con España y que se quedaron en tierra cuando el viernes 27 de agosto salía de Kabul el último vuelo español tras el ultimátum dado por los talibanes a las tropas occidentales. Aquellos días de agosto se logró sacar a 2.200 afganos, pero quedaban todavía cientos de ellos más que han pasado este tiempo con mucho temor, en muchos casos además escondidos por temor a represalias de los talibanes. Esta segunda fase de la operación de evacuación ha resultado muy complicada, ya que las personas que estaban incluidas en la lista de España tenían que llegar por sus propios medios a la frontera entre Afganistán y Pakistán. Estamos hablando de familias enteras, con niños, con personas mayores y tratando de esquivar además los controles del gobierno talibán. Esa frontera la mantiene Pakistán cerrada por temor a recibir una oleada de refugiados. Allí, personal de la Embajada Española en Islamabad han facilitado los visados a todos los colaboradores afganos incluidos en la lista de nuestro país.
Cuando llegamos a Islamabad, nos reunimos con el personal de la Embajada de España. Nos hicieron pasar un control de seguridad, nos hicieron un examen médico a todos, nos entrevistaron uno por uno.
Nos lo cuenta Aarón, que vendió todo lo que tenía en Afganistán pensando que él y su familia se iban a subir a un avión en agosto para venir a España, pero no tuvo suerte y ha tenido que pasar este casi mes y medio escondido con su mujer y sus tres hijos a la espera de recibir indicaciones de las autoridades españolas y tratando de llegar además a la frontera pakistaní. Lo ha conseguido y va a ser uno de los afganos que volará en el avión de esta noche. Imagínate, mes y medio escondido con tu familia, saliendo lo imprescindible para comprar comida, con el temor a ser descubierto y probablemente ejecutado, y sin saber ni cómo, ni cuándo, ni dónde se iba a producir la evacuación. Esta es la segunda fase de la operación de repatriación de los afganos, pero harán falta más porque todavía quedan cientos en el país. Hay sin duda una deuda ética y moral con todos ellos. No se les puede abandonar, pero tampoco a las 14 millones de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, una situación dramática, extrema. Se corre el riesgo de que 1 millón de niños mueran de hambre o desnutrición. Es imprescindible que llegue ayuda humanitaria a un país donde los 20 años de presencia militar, la verdad, han servido de muy poco y que se ha dejado finalmente abandonado a su suerte. Es lunes 11 de octubre, un día en el que a esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, quizás para celebrar el día de la fiesta nacional, el precio de la luz se mantiene estable para mañana martes, prácticamente igual que hoy. Pagaremos de media 184,29 euros. Y más de 3 años por colgar en un foro de internet la foto de un DNI con datos personales de la víctima de un abuso. Es lo que piden para un vecino de Torrevieja, en Alicante, que subió a las redes el DNI de la víctima de la violación grupal cometida por la manada durante los Sanfermines del 2016. En esa foto se veía perfectamente la identidad de la joven de 18 años. Ahora este hombre se enfrenta a juicio y le podrían caer, así lo ha pedido la Fiscalía, 3 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 15 euros diarios. Y atentos a este número, en España hay más de 2.400 supuestos maltratadores controlados por medio de pulseras. Solo durante el mes de agosto se instalaron 153 nuevos dispositivos de este tipo. Es un dato que supone que hay un 14 más de sujetos con dispositivos de seguimiento telemático que hace un año. También hay más mujeres que necesitan protección policial. Hasta finales del mes de agosto era un total de 36.200. Y ya conocemos quienes han recibido el Nobel de Economía 2021, los americanos David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. No sé si te suenan o no, Pilar, si tenías el gusto de conocerles.
Me lo vas a aclarar tú ahora mismo.
Pues mira, yo te lo cuento. El primero ha sido premiado por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo y los otros dos por demostrar que se pueden utilizar experimentos naturales para responder a muchas de las grandes preguntas de la sociedad. Y el rector del Santuario de la Virgen de las Nieves, patrona de La Palma, ha propuesto ofrecer parte de las joyas regaladas a la Virgen para ayudar a los damnificados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. El padre Antonio Hernández asegura que se trata de donaciones de joyas, cadenas, pulseras y anillos de oro que los devotos de la Virgen han ido ofreciendo a lo largo de los años y que, aunque tienen un valor devocional y económico, no disponen de un valor histórico o artístico. El sacerdote italiano, también contamos, Diego Giovanni Ravelli, de 55 años, ha sido nombrado por el Papa Francisco como nuevo maestro de las celebraciones pontificias y responsable de la Capilla Musical Pontificia. Sustituye en el cargo a Monseñor Guido Marini, que estuvo al frente de las ceremonias papales desde el 2007 y que fue nombrado el pasado mes de agosto, precisamente nuevo obispo de Tortona, en Italia. Además, Francisco ha nombrado también al sacerdote cristiano Antonietti nuevo ceremoniero pontificio.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, España no entiende que el gol de Mbappé sea válido. Menudo lío.
Sí, la derrota de la selección española de fútbol en la final de la Liga de Naciones contra Francia viene marcada por la validez del gol de Mbappé en una jugada que la mayoría interpretan como fuera de juego. España no entiende la decisión del árbitro Anthony Taylor. Hablan el capitán Sergio Busquets, Oyarzabal y Azpilicueta.
El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Mbappé, que se piensa que está en posición reglamentaria.
Todos los que hemos jugado a fútbol y los que jugamos a fútbol sabemos que es fuera de juego. Para nosotros esta vez, para el otro otra vez, el que ha puesto esta ley es porque no ha jugado al fútbol y no interpreta lo que hay.
Bueno, él no ha tomado la decisión, ha tomado la decisión el árbitro que está en el VAR, por lo que es lo que a mí me cuesta mucho entender.
Lo próximo ahora para España es el camino del Mundial de Qatar. Mañana hay un Suecia-Grecia muy importante para nosotros y nos vamos a jugar la clasificación el próximo mes de noviembre contra Grecia en Atenas y contra Suecia en nuestro país.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, directes cap a les 2 de la tarda, amb un ràdio, fent ràdio des de Lleida. Per cert, que a hores d'ara estem a 17,1 graus a la ciutat de Lleida. Hem guanyat un grau en els darrers 3 quarts d'hora. Seguirà pujant, però la màxima està entre 22 i 24. Ara ens ho explicaran des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González amb els seus bocins d'història. A partir de 2:15, la nostra tertúlia, la radiografia, posem sobre la taula la nostra tertúlia d'esports, posem sobre la taula resultats del cap de setmana, que no en tenen de festius, demà i aquestes històries, s'ha jugat, i parlem també de notícies relacionades amb el món de l'esport. Però abans, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, Ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els sols poc nuvolats o clars amb temps estable en general. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són lleugerament més altes, amb unes màximes que rondaran els 26 graus a la Seu d'Urgell, els 23 a Lleida, capital, i a Balaguer, els 22 a Tàrrega i els 20 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem que segueixi el temps anticiclònic amb sols poc nuvolats o clars. Per últim, les temperatures diurnes baixaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta, amb unes màximes que rondaran els 24 graus a Lleida capital, a la Seu d'Urgell i a Balaguer, els 23 a Tàrrega i, finalment, els 18 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Recorda, hores d'ara ja per sobre dels 17 graus, 17,1 a la ciutat de Lleida. La 1 i 9 minuts, busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Recorda que la circulació del tren de la línia a la Pobla de Segur s'ha interromput aquest dilluns entre Mollerussa i Belllloc per l'atropellament mortal d'una persona. Segons ha informat Renfe en un comunicat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya li ha demanat a la companyia els seus equips per procedir a les tasques de canalització i per apartar el tren afectat. La interrupció de la línia ferroviària ha afectat de moment dos trens i els viatgers han estat traslladats a les seues destinacions per carretera. També la Guàrdia Urbana ha hagut de denunciar tres bars de Lleida per incomplir l'ús de la mascareta a l'interior aquest cap de setmana, de la zona Alta 2 i un de Cap Pont, també per allargar l'horari i tancar com si fossin pubs fins a les 3 de la matinada, quan els bars només poden fer-ho fins a la 1. Els pubs en cap de setmana sí que poden allargar fins a les 3 de la matinada. Els locals de lleure nocturn remarquen que els resulta impossible fer complir la norma de la mascareta, tot i que resulta que la Guàrdia Urbana ha dit que també ha trobat faltes, és a dir, que no portaven la mascareta no només clients dels bars i pubs, sinó també persones que hi treballen. Per tant, aquí ja no tindríem l'excusa de que no ho podem controlar. Un terratrèmol de 3,6 graus a la zona de les Valls de Valira es percep àmpliament a l'Alt Urgell sense causar danys. El sisme s'ha registrat poc abans de 11:45 del matí i, com dèiem, l'epicentre estaria proper al nucli 2 de Civís, que pertany al municipi de les Valls de Valira, a l'Alt Urgell. L'Ajuntament de Lleida ha presentat 10 actuacions amb un finançament total de 16 milions i mig d'euros a la primera línia d'ajudes dels projectes amb fons europeus Next Generation. Es tracta principalment de propostes centrades en la implantació de zones de baixes emissions, la transformació digital i el foment del transport i la mobilitat sostenible. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha destacat que Lleida no pot ni vol deixar escapar l'oportunitat d'aquests fons per tal d'acostar-se a un model de ciutat intel·ligent, tecnològica i sostenible. Per aquest motiu, han decidit competir a totes les categories amb projectes sòlids i coherents. El govern no preveu conèixer la quantitat exacta de diners que acabaran rebent fins, com a molt aviat, a finals d'aquest any 2021. Però ja t'avanço que el que han demanat bàsicament són poder fer carrils bicis, peatonalització de diversos carrers de la zona de Lleida, és a dir, anul·lar carrils, anul·lar zones d'aparcament perquè siguin peatonals, ampliar les línies de transport públic, etc. I tot això no ho podem fer si no rebem diners dels fons europeus Next Generation. En fi, la situació de la pandèmia ha fet que augmentin els trastorns mentals. Per exemple, Santa Maria de Lleida ha detectat un augment del 30% dels pacients amb trastorns alimentaris en el darrer any. Entre les causes destaquen l'aïllament, la incertesa, l'angoixa i la frustració provocada per la pandèmia. La psicòloga i coordinadora de la Unitat Funcional de Trastorns del Comportament Alimentari de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida, la Gina Badia, ha explicat que els trastorns alimentaris detectats arran de la pandèmia entre joves, entre d'altres, són el passar més hores a les xarxes socials i comparar-nos de manera insalubre amb l'aspecte de cànons que són difícilment assolibles per la població en general. I això el que fa és augmentar els trastorns alimentaris, és a dir, directament deixo de menjar, o incrementar l'exercici físic de manera compulsiva. Tot el que indiqui augmentar molt o disminuir molt, o sigui, tot el que indiqui marxar cap als extrems, com a norma general, amb les seves excepcions, no acaba sent bo per la salut, almenys tenint en compte el que ens explica cada dijous el nostre nutricionista Christian Didier. Parla sobretot del tema d'alimentació, és a dir, deixar de menjar de cop o no menjar res de cop, jo què sé, de carn, per exemple. Jo sé que hi ha gent que són vegetarians, però no ho han fet de cop d'un dia per l'altre. Tot el que indiqui passar de cop de 0 a 100, del blanc al negre, acaba comportant doncs efectes que no són els que es buscaven al principi. Al territori neix una associació que reivindica el formatge de pastor que elaboren petites formatgeries amb ramat propi. L'Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans identificarà el producte que elaboren amb un segell. Són petites explotacions ramaderes que realitzaran els formatges de poca tirada, evidentment, amb la llet que obtenen dels seus ramats. Ens ho ha explicat la Mònica Balaguer, que és formatgera i sòcia, i ha explicat que també és l'única associació en la que hi haurà formatges de vaca i de cabra, tot junt. I recorda que l'aparcament de les pistes d'esquí de Tavascan compta amb noves parallaus. Les barreres, amb un cost de 626.000 euros, permetran evitar despreniments més avall de la cota 1915 de l'estació. Fem una pausa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Simon Perel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escucha hoy La Linterna en Colombia, con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible porque salen adelante. Recuerda, hoy La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Cap a dos quarts de dues, ja saps que ens toca avui dilluns, m'enric, perquè estem mirant el calendari, demà és vigília de festiu, sí. I no li ha tocat al Joan Ramon González. No. T'ha esquivat, Joan Ramon?
M'ha esquivat de la festa, bon dia. I el pont tampoc, jo pensava que potser faria pont, però no. Tampoc. Aquí no.
Pont no se'n fa. Eh?
Aquí parlem de ponts, però no es fan ponts.
Efectivament. Parlem dels bocins d'història, és vigília avui, escolta, demà és festiu, sí. Demà farem el vermut o el que faci falta.
Correcte.
Però avui estem aquí... I en aquesta hora doncs, parlem dels bocins d'història. Clar. A més, crec que no marxem massa lluny avui, ja.
No, tampoc. És a dir, primer felicitar, per si de cas després ens passa, a totes les Pilars,
sí,
que ens escolten moltes. És a dir, que demà passin un bon dia totes plegades amb la seva família. I anem aquí a Menàrguens, és a dir, aquí a tocar, pràcticament, a la pàtria d'altres del Xuriguera, d'un Joan Baptista Xuriguera, un escriptor que també tindrem ocasió potser algun dia de parlar amb ell, perquè és un gran homenot de les Terres de Lleida, de vegades una mica oblidat. També és en funció d'una notícia trista que van tenir a finals d'aquest estiu, que va caure una part de la Casa Gran de la Sucrera. Mm. Això també ha estat actualitat perquè tenim una altra reivindicació a nivell de territori, que és la Casa Balmanya, també dita de Casa Macià, i que aquest dissabte vinent hi haurà una jornada tècnica tot el matí. Aprofito per convidar la gent que es vulgui atensar al Museu de Lleida, és ja entrada gratuïta, evidentment, per explicar els valors patrimonials i històrics de la Casa Balmanya i intentar reivindicar que no arribi a passar molt més del que està passant a la de Menàrguens. A partir de les 10 del matí del dissabte fins cap a la 1 o a quarts de 2 tindrem aquesta jornada i aprofito aquesta vinentesa recordant el que va passar a Menàrguens.
Sí. A la gent que ha de decidir, els veus sensibilitzats o de moment els veus freds?
Els veig freds, vale. És a dir, la classe política, tot i que hi ha aquesta plataforma que van crear el dia de Nadal.
Parlem de Balmanya, passat, ara.
Sí, sí, de Balmanya.
És un incís, eh? Només sí, sí, ara marxem cap a Menàrguens.
Totalment, totalment, de Balmanya i no, és a dir, hi ha un problema de... En essència, molt resumit, i ja parlarem potser després de la jornada més detall, però... Actualment és una propietat privada, l'administració pública per invertir en una propietat privada doncs és complicat, ha de ser pública, i la que passi a propietat pública doncs no hi ha massa interès en que sigui el que sembla que digués el candidat, que és l'Ajuntament d'Alcarràs.
Bueno, total, que si no es dona un pas no es pot fer l'altre,
sí,
i l'altre no es pot fer si no es dona el primer.
Correcte.
I allí estem enganxats.
I mentre estan se van caient teules, clar, i se va caient la teulada, i se van sorrant l'edifici, potser arribarà un dia que ja no tindrem edifici.
Clar.
De fet, és una mica... salvant les distàncies, el que ha passat a Menàrguens. Menàrguens, la gent, suposo que molts passant per la carretera anant a Balaguer, perquè actualment és una carretera que permet anar a Balaguer més còmodament i més fàcilment, per la carretera de Corbins que diem. Un cop passat el riu Nogra, Ribagorçana, quan puges a dalt, abans d'arribar a Menàrguens, ja veus allà al mig del riu de la Plana una xivinella brutal, enorme, grandiosa, magnífica, és un dels millors. I a més està ben conservada, perquè hi ha moltes ximeneies de la nostre petit patrimoni industrial que estan tortes o estan a mitja. Aquesta està perfecta. Està, a més, jo crec que és la més alta que tenim. Deixant la de Balaguer, que és més moderna, de les Terres de Lleida és la ximeneia més alta que tenim, antiga. Això forma part d'aquell complex que es va fer a finals del segle XIX, al 1899, de fer una indústria per fer sucre. Fixem-nos en el context. 1898, Espanya... perd el domini sobre Cuba. Cuba era la gran productora, gràcies a la canya de sucre, del sucre. Quan Espanya ja perd aquesta possibilitat de tenir directament el sucre a través de la canya, perquè s'ha independitzat Cuba, i a més, de moment, és més pro-americana que no pro-espanyola, la Cuba independent, doncs se busca aquí fer canya de sucre, és complicat, llavors la remolatxa és l'alternativa vàlida. I la remolatxa cada vegada pues, se veu que és una possibilitat per fer el sucre que tot se necessita per l'alimentació en general i per altres coses. Llavors, un personatge que és curiós perquè ell era de la indústria tèxtil, és d'aquests homenots que van ser capaços de crear tota aquesta complexa de colònies que hi ha a la zona del Llobregat i del Ter, a lo que és la Catalunya Oriental, i que aquí també tenim algunes, a la zona de Pinyana, que l'home, a més, era pues, d'aquests nacionalistes catalanistes i demés, però va pensar que li agradava molt l'agricultura i, a part de fer un tipus així de tèxtil, que podia fer, per què no, un tema més de tipus més casolà i més agrícola. Es deia Manuel Bertran i el 1899 crea aquesta fàbrica a Menàrguens. Per què la crea aquí? Primer, per potenciar uns camps bons, però sobretot perquè la remolatxa necessitava molta aigua. I aquí, a la vora del Segre, i tenint la séquia que venia de Balaguer, la séquia del Cub, permetia tenir un abastiment d'aigua permanent. Aquesta séquia del Cub neix a Balaguer i arriba a Torlameu, on desemboca directament al Ribagorçana. Per tant, crear aquesta fàbrica a l'altre costat del riu Segre, venint des de, diríem, de Barcelona, per entendre'ns, el que és el terme de Menàrguens, un complex important des del punt de vista fabril, amb aquesta xivenella magnífica que s'alimentava de carbó i amb la qual feien tot el procés de rentar la remolatxa, desfer-la i produir el sucre. Evidentment, tenien l'aigua assegurada i tenien la fàbrica. Però el transport, estem parlant dels finals del segle XIX, principis del segle XX, el transport era complicat. Llavors calia fer el que en aquells moments era el transport més emblemàtic, i que actualment també ho tenim transformat, que és el ferrocarril. Evidentment, en aquells moments encara estava en projecte el ferrocarril de la Pobla, és a dir, que no havien ni arribat a Balaguer, i ell va ser capaç de crear un ferrocarril, un carrilet petit, és el carrilet més maco que hem tingut a les Terres de Lleida, des de Mollerussa, aprofitant que sí, que Mollerussa passava el tren, i que anava de Mollerussa a Menàrguens, i havia un ramal que pujava fins a Balaguer, perquè aquest carrilet que tenia la funció de portar el carbó per poder fer que la fàbrica funcionés, també després portar la remolatxa i després portar-se el sucre, i normalment era Mollerussa on s'embarcava en el tren principal que ja comunicava a la resta de la península, Barcelona o Madrid, i d'aquí venia, no? De fet, Mollerussa, alguna vegada l'hem dit i podem recordar-lo, va començar a créixer gràcies a aquesta cruïlla de camins ferroviaris, és a dir, que l'estació del ferrocarril de Lleida a Barcelona va ficar-se a Mollerussa, no a Fondarella ni a Golmés, que eren els candidats, perquè no la van voler, la van deixar per un poblet petitó que és allà a Mollerussa, i quan se va fer aquest ramal va néixer de Mollerussa, amb la qual tot aquest creixement de Mollerussa arranca veritablement gràcies a aquest fenomen del ferrocarril. Aquest carrilet és un carrilet, bueno, actualment Mollerussa sí que això agraïda i reconeixuda davant de lo que és la seu del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Hi ha una rotonda a l'altre costat de les vies en la qual hi ha una locomotora que recorda i fa homenatge a aquest carrilet. Probablement és el monument ferroviari més bonic que tenim a les Terres de Lleida. Això, si encén el Cosme, suposo que estarà content, sí, perquè ell també, com fill de ferroviari i sobretot de maquinista, que està encara més viu aquestes màquines. Hi ha unes fotos que es conserven d'aquest ferrocarril, d'aquest carrilet, i veritablement les estacions que hi havia, el carrilet s'ha perdut, però per exemple de Bellvís fins a Térmens, la carretera que va actualment és totalment recta i recorda el que és un trajecte de carrilet. Les estacions se conserven en els pobles petits, a Mollerussa s'ha perdut, a Balaguer s'ha perdut, a Bellvís també, però en d'altres poblacions l'estació encara es conserven, com a Térmens, com a altres llocs convertides en cases, en residències secundàries. I a l'arribar a prop de Térmens hi havia el que es diu l'empalme, perquè hi havia la via que pujava cap a Balaguer, perquè també donava transport als viatgers, també feia transport de viatgers, i la que anava directament cap a la sucrera. A Térmens, i és un tema que queda pendent per la pròpia població de Térmens, es va fer una obra monumental, va fer una trinxera des d'aquesta zona per baixar cap al riu, brutal, que actualment està plena de terra, que caldria netejar i deixar-la en condicions. Passar el riu per un pont de ferro, magnífic, i arribar a la sucrera, que estava pues, escassament passat el riu Segre, escassament a 300-400 metres. Aquest pont de ferro va ser destruït durant la Guerra Civil, com tots els ponts que d'alguna manera podien permetre fàcilment passar a l'exèrcit franquista cap a l'altre costat a l'any 1938, tot i que algun pont se va salvar. I el que tenim actualment també és un pont de ferro magnífic, que es va fer després de la guerra. Sembla ser, per els estudis que ha fet, sobretot el Ramon Soler de Térmens, que venia d'un pont que es va desmuntar per la zona de Castella de Burgos, però és un pont de ferro probablement dels més xulos que tenim també a les Terres de Lleida, i actualment inclús ha restaurat, i és un pont que està compartit la propietat entre Térmens i Menàrguens. Uh-huh. Llavors, a part d'aquesta història del ferrocarril i del carrilet, aquesta fàbrica que actualment està en desús, perquè el senyor Bertran pues, va molt actiu, va fer aquesta indústria a nivell particular, però al cap de poc temps ja va començar a trontollar una mica el que era el negoci, i al cap de 5 anys ho va passar a la Societat General Azucarera. I aquesta lo va mantenir durant un temps, però als anys 30 ja no començaven a sortir tampoc més els números i va començar a estar a punt de tancar-la, però va haver pressions durant l'època de la República perquè no es tanqués. Després de la guerra es va recuperar i veritablement als anys 50 va tenir la màxima expansió en producció de remolatxa i en producció de sucre. Però, de totes maneres, com tot arriba, l'any 1963 es va tancar definitivament el 31 d'agost la fàbrica i els edificis van quedar abandonats i actualment són repartits, és com una mena de petit polígon industrial, sí, que té, sí, Menàrguens.
Sí.
Hi ha diferents empreses.
De totes maneres, tocant el que és la xemeneia, hi ha tres naus molt llargues.
Sí, són les originals, les primeres.
Que aquestes suposo que m'ha semblat que es feien anar per alguna cosa de fruita.
Sí, ara és una.
I a l'altre costat de la carretera,
ahí està.
Hi ha
la Casa Gran.
L'edifici aquest, que de veritat jo no sé, si estiguéssim en un altre país, això estaria rehabilitat, clar. Però no rehabilitat i en ús.
Sí.
En ús o de museu o del que sigui. Clar. És espectacular aquest edifici.
Espectacular. A l'altre costat de la carretera, com dius molt bé, davant de la fàbrica.
Bueno, davant, vull dir que estan
sí.
Banda per banda.
Està aquest edifici i dos més petitons, que tampoc cal oblidar-los. Un és l'estació final del trenet, que encara es conserva, i un altre el quarter de la Guàrdia Civil, que d'alguna manera també controlaven un sector en el que havia molts sobrers i sabien que els sobrers podien ser, entre cometes, perillosos, i llavors era una manera de tenir-los controlats, a part de donar servei en general com podia fer la Guàrdia Civil, no solament per controlar els sobrers. Però aquest edifici, que era la casa dels enginyers i dels que els dirigents de la fàbrica, veritablement és un edifici entre noucentista i modernista brutal, magnífic. És una casa de les cantonades doncs, molt ben fetes, de pedra, en fi, és una autèntica meravella i que, malauradament, és propietat particular, evidentment, a vegades un particular li cau, entre cometes, un mort d'aquest tipus, és difícil de mantenir, i clar, i aquest estiu el disgust és que la teulada s'ha ensorrat, ha caigut, i ara és quan s'ha començat la veu d'alarma, de dir, ostres, ara què farem? De moment s'ha ficat un toldo per intentar impedir que l'aigua faci més malbé, però el toldo pot impedir el mal durant uns dies.
Però... No, però el problema d'això és que l'estructura segurament correcte. També s'ha vist afectada.
Sí. No, per descomptat, perquè part de les parets han caigut també del pis superior, i veritablement ara ficar-lo en solfa pues, sempre és molt més costós. És molt més costós que tot, i a part del patrimoni, alguns elements que ja s'han perdut definitivament. No? Per tant, aquesta veu d'alarma que va sortir aquest estiu i que va intentar... Pues ara ja s'ha tornat a oblidar. És a dir, en aquests moments pues, tot ha quedat una mica... Suposo que l'Ajuntament de Menàrguens, que és el primer interessat, està treballant en el tema. Des de Termes me costa que també s'està insistint, però és com tot. Són aquelles coses lentes i tornem a estar en el mateix. És una propietat privada en la qual l'administració pública pues, no pot invertir tan fàcilment perquè, però bueno, el patrimoni és el patrimoni i si no són capaços de salvar-lo, doncs clar. Malament rai.
Home, estic veient ara la fotografia i la veritat és que la part que s'ha esfondrat d'un costat és quasi bé tota,
eh? Sí,
pràcticament
sí,
tota, sí, o sigui, sí, ha quedat potser 2 metres a davant i 2 metres al darrere, però al mig és que s'ha esfondrat tot i et diria fins i tot que ha baixat també el darrer pis.
Sí, el darrer pis completament.
El darrer pis també, no només la coberta, no, sí, també. Sí, sí, per tant, sí, a partir d'aquí vol dir que el pis de sota està aguantant ara un pes que no li pertocaria.
Sí.
I que, clar, això... És que o s'hi posen ja, o després serà reconstrucció total, i llavors és una altra història.
Clar, i a part de que és una altra història, és el que dèiem. Primer, ja és més complicat, perquè és mantenir la fidelitat al patrimoni és més complexa quan es reconstruir, i al mateix temps és més costós. Per tant, això, com sempre, s'arriba tard. Però, en fi, encara ja amb això, com a mínim, s'hauria de desenrunar ràpidament, consolidar el que quede, i potser no caldria recuperar-la, sinó que quedi ja com un testimoni, encara que siguin ruïnos, però no ho sé. Però...
No, però rehabilitada i reforçada.
Sí, reforçada, ja està. Una coberta provisional i endavant, i explicar una mica el que seria la història del ferrocarril, que probablement seria el destí més maco que podia tenir aquest sentit. Hi ha un llibre, recomanem a la gent que tingui interès en seguir-lo, d'Antonio Jo, Història de la Sagrada de Menàrguens, que d'alguna manera pot servir per ficar-se al dia d'aquesta història. Una sucrera que després va quedar una mica compensada per la que es va construir a Montsó. A Montsó, uns anys després, es va fer un altre molt més gran i aquella funcionava ja amb electricitat, amb la qual era més fàcil ja de fer l'energia i la producció del sucre. També ha desaparegut actualment la sucrera de Montsó, ja, actualment.
Però a veure, que el sucre està en caza i captura.
Correcte, sí, exactament. Per això mateix.
Ara...
Però a Montsó també han rehabilitat l'edifici de la fàbrica i la ximeneia també és un parc públic excel·lent, que aquí a vegades pues, ens oblidem d'aquests temes i, per tant, aquesta veu d'alarma que ha passat a Menàrguens, doncs intentar des d'aquí també intentar que solventi i que, per exemple, pues, Balmanya, que té altres valors, que no passi.
Doncs escolteu, a vegades viatgem a l'altra punta del món per anar a veure patrimoni, que està molt bé, i el que tenim aquí al costat ens el deixem perdre.
Sempre.
I quan dic ens el deixem perdre, no dic nosaltres o tu que ens escoltes des de la ràdio, perquè segurament tots hi tenim sensibilitat, sinó els que han de decidir i els que han de gestionar. Jo entenc que hi ha moltes prioritats, i és veritat, però a vegades es pot repartir bé, i si no de seguida vas fent una mica d'actuacions i no t'ho deixes perdre, que després tot és lamentar-nos, no? Bueno,
sí,
igual.
Sí. No, i és
la sucrera de Menàrguens, sí. Passeu-hi, es passa per davant, amb el vehicle.
Amb el vehicle, des de Menàrguens a Termens, el recorregut és magnífic.
A més, hi ha el pont aquest que
el
deia,
pont,
de
el pont
metàl·lic.
Val la pena, sí.
I després del pont està, a 30 segons.
Si vas des de Termens, està a 150 metres, allà hi ha una curva que és la que tenia el ferrocarril, pensem que estem anant per on estava el ferrocarril, i recordar que és una de les indústries, i Lleida, com a població bàsicament agrícola, té poques indústries, i aquestes indústries de transformació de l'element agrícola, sí, encara hi ha menys, i aquesta seria un exemple magnífic.
I tant,
no?
I tant.
Per tant, es feia aquí al territori, i això sempre val la pena també de recordar que des del punt de vista de la història econòmica, que a vegades també ens oblidem, que és important.
Que sí. Joan Ramon González, escolta, a partir de la setmana vinent i l'altra parlarem molt de la Seu Vella, perquè sí, el darrer cap de setmana de mes, i a més aquest cau amb 31...
Sí.
31 d'octubre,
sí, sí, sí.
Dia de la Castanyada, sí, és el és la festa major de la Seu Vella.
Correcte, correcte.
És que al final ho haurem de vendre així.
Sí, sí, sí.
I per tant, dilluns vinent i l'altre parlarem, perquè hi ha força activitats, i torna el dia de la Seu Vella.
Sí, sí, sí.
Postpandèmia, o digueu-li com vulguidament, al final és a l'aire lliure, o sigui que es pot fer moltes coses.
Bueno, a l'aire lliure, a dintre del temple.
I a dintre també, però vaja, vull dir que
sí,
hi ha molt,
sí, sí, molt espai.
Que és molt alt el home, sostre. I...
L'any passat el van fer en plena pandèmia, era un forat que hi havia una mica també, i va funcionar bé, doncs esperem que aquest any que hi ha més, entre cometes, relaxació, perquè sortosament la cosa ha avançat molt en el que és la recuperació, doncs suposo que sigui més normal.
30 i 31 d'octubre aneu fent reserva d'agenda, que dilluns vinent i l'altre no anirem a explicar.
Correcte.
Joan Ramon González, com sempre, cuida't, aprofita demà que és festiu.
Sí, 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 per descomptat, l'ho he dit. Bona pila a tots i a disfrutar-lo. I els que estan de pont, pues, si s'han sentit fora de Lleida, pues, també, i vagin a fer turisme pel territori. I si no, el setge, al museu, escolta sobre Balmanya.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Parlarem de resultats del cap de setmana i de notícies del món dels esports. Com sempre, ben acompanyats, està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la presidenta del Balafia Vòlei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La veritat és que ara pensava que els quatre estem, perdoneu-me l'expressió, pringant avui. Podíem, si, mira, si tècnicament i a nivell de personal ho haguéssim pogut fer, ens anem a fer la tertúlia amb un bar fent un vermut. Hauria quedat bé avui, això, eh?
Ara m'agrades, home, ara m'agrades.
No hagués estat malament.
Eh? Hem de veure si podem fer això, a veure si algú ens vol allotjar, per entendre'ns. Bueno, va, que parlem de resultats del cap de setmana. Per cert, espera, Vanessa, que ara no ho tinc clar. Vosaltres no heu començat encara, comenceu la setmana vinent?
No, sí, sí, que vam començar dissabte.
Ah, ja heu començat, perdona, és veritat. Veus, és que ja ha passat el cap de setmana. Sí, com va anar, Vanessa?
Bueno, vam perdre 3-2, però jugàvem contra el favorit de la categoria i la veritat és que no ens esperàvem ni tan sols nosaltres mateixos el resultat. I vam començar guanyant 2-0, vam tenir dues boles de partit al quart set, però finalment, doncs, bueno, les baixes i el partit tan dur que va ser, doncs al final vam perdre. Però bueno, ens aportem un punt, que la veritat és que, donat la situació i el nivell de l'altre equip, la veritat és que estem molt, molt satisfets del rendiment de l'equip.
Vau jugar contra el voleibol Mundet, a més, havíeu de jugar a casa i vau jugar a domicili, eh?
Vam jugar a domicili, sí, perquè bueno, ens van demanar un canvi i a nosaltres també ens anava bé i vam decidir finalment jugar allà. I ja et dic, molt contents per com van al partit, de com van respondre els jugadors i la veritat és que hi ha esperances per ser una temporada satisfactòria.
Clar, jo crec que un dia t'ho vaig demanar i després no en vam parlar més. El sistema de puntuació, com funciona? És a dir, si es guanya el partit 3-0, et donen 3 punts. Si no és 3-0, sinó que és 3-2, te'n donen 3-2. O això va depenent dels sets que guanya cadascú?
No. Si guanyes 3-0, 3-1, tens 3 punts, i si guanyes 3-2, es reparteixen 2 punts el guanyador i un punt el perdedor,
vale.
Perquè volen premiar, doncs, que no és el mateix perdre 3-2 que perdre 3-0.
Sí, prohibit baixar els braços.
Ah, exacte. Bueno. Vull dir, al final sempre lluites, si vas al 5 i 7, sempre lluites per algun punt i això també doncs, dona major motivació.
Doncs mira, és una mesura que em sembla força bé. Per cert, que avui us trauré un tema sobre la taula que, aviam, és cíclic. És el tema aquest de les puntuacions escandaloses entre el futbol formatiu i aquestes històries. Això en parlem cada any i cada dos mesos, si voleu. Però crec que avui llegia un missatge, en aquest cas concret, parlem de futbol sala, en el que crec que hi ha una persona, no els demés, perquè els demés s'hi han llançat al coll, però hi ha una persona que ha intentat fer un missatge coherent i, curiosament, potser és el menys llegit. A vegades és que no ens agrada llegir les veritats o les explicacions. Bueno, a banda de tot plegat, també parlarem de temes extraesportius, però amb hoquei, el Lleida Llista Blava guanya el Manlleu 3-6, Xavi, després de dos empats, victòria.
Molt bé, però haurem de dir-li als locutors de TV3 que Lleida també juguen bé.
Què, que no van dir que jugaven bé?
No.
És que és un escàndol, és un escàndol, lo de TV3.
Bueno, menys mal que hi ha algú que està a favor, perquè, claro, és que el Manlleu ha fallat el Manlleu.
No, però el bo és que quan donen els resultats als esports de TV3, parlen del Barça, i com si el Llista no fos català i no jugués. Vull dir, no sé, és una cosa molt estranya que no, la veritat és que no, és un expedient X, no ho entenem.
Bueno, a tot això, el Lleida Llista, ara sí que estan tots ja amb les jornades recuperades. Hi ha 4 jornades, és tercer, amb 8 punts a 4 del Barça, que el Barça és com fixe, no?, allà dalt.
Bueno, sí, el Barça i el Liceu són els que s'emporten la palma sempre, però, bueno, Lleida Llista, l'equip que té, doncs està fent-lo de moment molt bé i, escolta, s'ha d'anar felicitant, com sempre fem,
no, Lleida,
però perquè bona tasca.
El Lleida Llista és el primer de la resta. Això és com a la Fórmula 1. Després dels Mercedes i Red Bull, diu, bueno, qui ha quedat primer de la resta? Doncs és exactament el mateix. Amb futbol femení, la EM va caure a casa, Albert, 1-3 davant del Osasuna femenino. Res a dir, 3 victòries, 2 derrotes, 9 punts, 5 jornades per la EM.
Sí, era una prova de nivell. Era una prova per veure doncs, si realment l'equip podia esperar doncs, a fer coses grans en aquesta temporada. I quan dic coses grans, doncs, és, fins i tot està dalt, lluitant per l'ascens, com l'any passat que va fer la fase d'ascens. O si l'objectiu ha de ser doncs, mantenir aquesta Liga Reto, que recordem que hi ha una reestructuració i no serà gens fàcil. No? Llavors, bueno, Osasuna, que és un dels grans favorits de la competició, ens va fer tocar una mica de peus a terra, no? Per bé que l'equip va donar la cara, va tenir oportunitats, però bueno, quan se perdona o acabes pagant, és el que li va passar a l'AM, no? Però bueno, també, de tant en tant, va bé doncs, tocar una mica de peus a terra, no? Perquè si no, després es generen unes expectatives que després la garrota és més forta, no?
Estic d'acord.
Doncs, és molt meritori el que està fent l'AM i no hem de perdre la vista que amb aquesta reestructuració aquest any doncs l'objectiu ha de ser intentar mantenir aquesta segona divisió del futbol estatal femení. Mm-hmm.
En futbol masculí, primera victòria del Lleida Esportiu, va ser a domicili, el minut 92 i de penal, d'aquelles que normalment s'escriuen els relats èpics, però són 3 punts, 0-1 davant del Tarazona. Recordem, el Tarazona és un municipi, no és per treure-li mèrit, però el Tarazona és un municipi de 10.000 habitants. És un...
Sí, però ho va dir Gabri a la roda de premsa i té raó. Ens hem d'acostumar una mica, i aquí jo també entono la meva part de mea culpa, a ser una mica més respectuosos amb la resta, no? Perquè és veritat que Tarazona és Tarazona, Andratx és Andratx, Prat és Prat, el que tu vulguis. Però, ostres, jo vaig veure el partit i a mi el Tarazona em va agradar. O sigui, la proposta futbolística del Tarazona amb els jugadors que té, no oblidem que estem a la segona red, vull dir, no estem a primera divisió, estem a segona red i, per tant, hi ha el que hi ha. Però la proposta futbolística del Tarazona a mi em va agradar. Uh-huh. I ahir, Fran Dieste, si es fica les botes bé, en lloc de ficar-se la dreta a l'esquerra i l'esquerra a la dreta, el Lleida per 3-0.
Això m'havien dit.
Sí. No, va ser bastant superior al Tarazona en el 80% del partit i Fran Dieste en va tenir 5. És que en va tenir 5 i 3 de claríssimes. Aleshores, bueno, intentem ser una mica més respectuosos perquè Cabri havia parlat molt bé del Tarazona a la prèvia, jo reconec que no l'havia vist, ostres, i a mi com a equip, a mi em va agradar, és un equip que intenta jugar a la pilota, que intenta sortir doncs, amb un joc combinatiu, que si no també té l'opció de ser molt vertical amb dos jugadors que són dues bales, i bueno, tenint en compte, insisteixo, el context, això és segona ref, els jugadors són els que són,
sí, sí.
El club és el que és, i el Tarazona té el pressupost que té, Però tenint en compte tot això, a mi el Tarazona em va agradar i el Lleida no tant. Però escolta, al final doncs hem de ser resultadistes, van guanyar i ja està bé que després de les setmanes que portàvem almenys una alegria.
Sí, sí, no, ara en parlarem, però és veritat, vull dir, al nivell que estàvem, ara són tres punts com sigui, a l'últim minut de penal i si no era penal ens és igual, no? O sigui, ara es tracta de sumar tres punts, com sigui, jugant bé, malament, com sigui.
No, és que a part d'això el diumenge ve el líder. Veurem què passarà.
Ja. Qui és líder a hores d'ara? El Teruel.
És el Terol.
Sí, sí. Bueno, la veritat és que el Lleida Esportiu, em comentava el Sergi, que potser hi ha hagut algun partit que ha perdut que no es mereixia perdre, algun altre que potser no es mereixia guanyar i l'ha guanyat, al final més o menys se t'acaba posant al lloc, els resultats.
Guanyat va guanyar ahir i a l'últim minut i de penal.
Vale.
No ha guanyat més.
No, ja sé, sí, ja ho sé, ens han guanyat un, però vull dir, algun partit que ha perdut potser no es mereixia perdre, potser tampoc guanyar, però sí empatar. No. Dic que els resultats a vegades, quan ens interessa, els mirem molt local, és a dir, ui, aquesta jornada mira com ha anat, però jo sempre veig amb vosaltres, aquí a la radiografia, que al cap de tota la temporada, normalment, el que et donen per un costat t'ho treuen per un altre, i més o menys t'acabes quedant on te correspon quedar-te, això vull dir.
No, tens raó, i el que s'ha de fer és mirar la classificació al mes de maig, a veure com
ho això fem. Mateix. Bueno, li pego una ullada ara, Lleida ha pujat a la 12a posició, està fora de descens, ja ho sé que és així, però és que és així. El Teruel té 14 punts, el cinquè té 11, ens hem allunyat bastant dels darrers, que segueixen amb dos punts, però vaja, vull dir que aquí no s'ha acabat la història ni molt menys. En bàsquet, el Cadí la seu victòria a casa, 83-62, davant del Durant Maquinària Encino, com deia l'Albert Escuel, que estan fent aquestes jugadores, el començament de temporada que estan tenint aquestes jugadores, esperen marcar. Són líders.
Home, jo diria que sí, que a veure, la tasca des de fa molt temps que estan fent és molt bona i malgrat les baixes que han tingut i la recuperació de noves jugadores està donant el seu fruit. Per tant, molt bé.
Mm-hmm. I ahir començava el Força Lleida davant de l'Estudiantes, era un desplaçament complicat, com ja vam dir també aquí a la radiografia, doncs que ens toqui el primer dia aquest partit i ja ens el traiem de sobre. Estudiantes 98, Força Lleida 73, però poca broma que si mireu els parcials, el primer el va guanyar el Movistar 23-17, el segon 24-20, el tercer 20-19 i el tercer és on surt la diferència, que és aquest 31-17, que és fins on físicament va aguantar el Força Lleida. Reitero, no és, és com si juguessin a dos lligues diferents. L'estudiant té clar que ha de quedar dalt de tot.
Home, jo crec que per jugadors té que estar dalt de tot. Malgrat que el Lleida va jugar un molt bon partit. Jo el vaig estar mirant i em va agradar. I, bueno, i la incorporació d'aquest nou pivot que ve seguit del Barça farà feina, eh?
Albert, és una de les posicions que ens tocava, reforçar, la de pivot.
Sí, perquè sí, està molt bé, m'ho va aguantar fins que ens va durar la benzina, cerca el minut 11 es lesiona el Marc Hughes, tot el que tu vulguis, però hòstia, ens foten 98 punts, eh? Sí. I Estudiantes també tenia baixes al joc interior i a mi personalment em va agradar molt més el Guipúzcoa dissabte davant de l'Almansa que Estudiantes. Evidentment Estudiantes és favorit a tot, no? Però ostres, jo crec que aquí hem badat una mica, que la planificació de la temporada doncs no ha acabat d'estar del tot correcta, perquè recordem que l'Alep comença en 3 partits en una setmana.
Sí.
Vull dir, ahir van jugar, dimecres ve l'Alacant a Barris Nord i diumenge anem a Feitia. Aleshores, clar, hem arribat amb 7 jugadors, amb 2 fitxes per cobrir, amb Juani sense el passaport, amb Fal amb 10 dies d'entrenament, amb Batgi amb 4 dies d'entrenament... Uf, no ho sé. A mi, jo prefereixo quedar-me les coses positives. Vull dir, Carrera, doncs vam veure que continua sent una assegurança. Molt bé Albert Lafuente, molt bé Albert Lafuente. Partit més que correcte, tirant a molt bo també de David Cuellar, i a partir d'aquí doncs Batgi sí, va demostrar que defensivament doncs, bueno, és un home, bueno, són 2,32 d'envergadura, això és moltíssim, en atac una mica verd, però és curiós, no?, que es juga 10 tirs, al final el darrer jugador en arribar és el que juga més tirs, no? Mm. I al final Batgi, doncs el que ha de ser és un complement de rotació de 15-20 minuts pel cinc titular que ha d'arribar, no? jo crec que, bueno, que la planificació de temporada i de pretemporada del club, doncs, s'ha badat una mica, entenc que no és fàcil firmar, però arribar a aquest inici de temporada en les circumstàncies en les que hem arribat, doncs, home, és una mica preocupant.
No, i a més que quan la Lliga comença l'octubre ja, i es va acabar el maig, per tant, vull dir, temps n'hi havia. Sí que hi ha hagut canvis i històries pel mig, però és veritat que, escolta, el futbol ho fan amb menys temps, amb menys plaç, però bueno. A veure, la veritat és que aquests tres partits seguits poden arribar a marcar, perquè si fas un 0-3, déu-n'hi-do, eh?
Ah, clar, és que ara els dos primers són contra Estudiantes Alicante, que en principi són dos dels que han d'estar dalt, i és el que diem, no? Amb aquestos pot ser millor agafar-los al començament. Bueno, pues Estudiantes has palmat de 25 i t'han fotut 98 punts. A veure dimecres, a veure si es recupera Hughes, no recupera, tot i que, mira, en aquest cas, si no recupera, bueno, servirà perquè pugui jugar Juan i Marcos, i a veure quina és la reacció de l'equip. Però, clar, són tres partits en una setmana i començar 0-3, doncs seria una molt mala notícia.
Bé, anem a fer un canvi de tema, marxem cap al camp d'esports perquè ho comentàvem la setmana passada i va haver, doncs, aquesta entrada d'inspectors de treball a les oficines del camp d'esports, del Lleida Esportiu, per buscar possibles irregularitats en contractes de treball. Al final, he fet una mica, molt poca, de búsqueda, perquè al final sí que és veritat que hi ha un deute amb la Seguretat Social força ampli, de més d'un milió d'euros, que per això sortim al llistat de morositat. En el seu moment, el president Albert Esteve, en el seu moment, va explicar que no ho estaven pagant perquè no estaven d'acord a com se'ls imputava, o no sé quina història va explicar. Va ser molt convincent a l'hora d'explicar-ho, però després et quedes amb aquella sensació de ui, no sé si no ho estem pagant, no ho estem pagant, perquè no tenim els diners, o sí que els tenim i els tenim guardats fins que solucioni alguna apel·lació o alguna història. Veurem, perquè al final, clar, el milió i escaig d'euros per mi és una bossa molt grossa de despesa, tenint en compte el pressupost d'aquesta temporada. Però clar, aquí apareixen d'altres irregularitats, com per exemple, l'empresa que va instal·lar i que fa el manteniment de la gespa del camp d'esports. En el seu moment, el canvi de la gespa es va imputar a l'Ajuntament de Lleida d'una manera en la que es feia com un crèdit que l'Ajuntament pagava 73.000 euros a l'any en forma de subvenció cap al Lleida Esportiu. Això no es paga des del 2019 perquè Lleida, el deure diners a la Seguretat Social, no pot rebre diners públics perquè si no van directament cap al deute. Per tant, aquest no s'està pagant. Però clar, és que paral·lelament resulta que hem sabut que des del 2017 el Lleida Esportiu no paga el manteniment de la gespa, que això sí que era imputable directament al club. És a dir, fa 4 anys que no paguen ni un cèntim a l'empresa que ja ha dit que no seguirà fent el treball gratuït. Se li deuen més de 200.000 euros en concepte de manteniment. A més de tot això, ha aparegut, i això ja m'ho explicarà millor l'Albert Square, nòmines de futbolistes que estan contractats, bueno, d'una manera estranya, és a dir, com analistes o com a treball industrial. Clar, tot això només fa que reforçar que la gestió totalment opaca del Lleida Esportiu, perquè al final ningú sabem ni els diners que entren, que surten, el pressupost, qui paga, qui és el soci. Ara recordo aquelles declaracions que em sembla que, dieu-me si m'equivoco, que havien d'entrar 11 milions de capital, etc. Fa que no sapiguem res, però que es comencen a acumular els indicis que presumptament ens diuen que la gestió s'està fent malament. Albert Square, no sé si ho he recapitulat bé.
Bueno, jo crec que t'ha deixat el més important i és el motiu de la inspecció de la setmana passada, que és el tema d'una possible falsetat documental.
Ah, sí, tens raó. Sí.
Amb aquesta denúncia d'exjugadors que, bueno, que manifesten, doncs, que el club va falsificar les seves firmes en els contractes.
És que això és un delicte molt greu, Això és un delicte molt greu.
Això és molt greu, perquè al final del camp d'esports, o sigui, tot el que passa al Lleida Esportiu, en l'únic que jo crec que el club té zero culpa és el tema de la gespa del camp d'esports. O sigui, a veure, totes les instal·lacions municipals, si el camp del Bordet es trenca una bombilla, la canvia l'Ajuntament. Si el camp del Segre s'ha d'arreglar un tros d'un TP de la gespa, la canvia l'Ajuntament. Llavors, el camp d'esports no deixa de ser una instal·lació municipal. O sigui, que a l'Ajuntament ja li va bé, perquè lo tonto ni ha pagat manteniment ni està pagant les quotes del canvi de la gespa, ¿vale? És en l'únic que jo aquí sí que, doncs, bueno, es clauria una mica el Lleida Esportiu de responsabilitat. En la resta, doncs home, és evident que hi ha un deute d'un milió i mig d'euros a la Seguretat Social, és evident que hi ha denúncies de jugadors i haurem de veure com acaba petant tot plegat, però certament doncs, fa molt mala pinta, fa molt mala pinta.
És que clar, els indicis et diuen que realment hi ha tot aquest deute. Jo no sé si... Clar, a hores d'ara, no sé si han entrat nous accionistes, van dir que estaven... Els jugadors ja han dit que no han cobrat encara, però es veu que cobren cada 3 mesos, que ha d'entrar un xec de Xina... És que, clar, al final no sap res, de tot això.
Aviam, penseu una cosa, que és que el tema ve per la hisenda pública, ve per la Seguretat Social i ve pel Departament de Treball. Són 3 estaments oficials que van busca i captura de tots els expedients que tingui Lleida Esportiu. Veurem a veure què passarà. És bastant complicat. A part del que si verdaderament s'ha fet les firmes aquestes dels jugadors, això ja és un delicte molt més gran. Veurem com acabarà tot això, però jo no vaticino que passem del mes de desembre.
Caram.
Que hi hagi de dalt a baix un canvi, eh?
Per cert, a tot això també han sorgit a les xarxes socials, que tot això ho hem d'agafar amb pinces, com sempre, presumptament, declaracions d'exjugadors que en el seu moment van signar una... Bueno, que el que li deia Lleida Esportiu ho podien fraccionar i que diuen que no han rebut res. Reitero, això ho diu un jugador a la xarxa social i tu pots creure o no tu pots creure, però clar, no? Quan el río suena...
Bueno, és especialment significatiu perquè el jugador que ho diu és Pau Torres, que més enllà de que és el jugador que vesti més vegades la samarreta de Lleida Esportiu, no és un tio que sigui molt actiu a la xarxa, sobretot a Twitter, no?
Sí.
I a mi la resposta amb una piulada que fa jo en la notícia de la mañana del tema dels impagaments, a mi em va sorprendre. Perquè hi ha jugadors que són power, i tu veus a l'Adri León i veus d'altres i, bueno, pues són actius i estan tot el dia doncs, fotent-li, no? Però Pau Torres no. Llavors, a mi em va sobtar moltíssim. I a continuació contestava Marc Martínez, és un altre que tampoc significa doncs, per ser un tio molt actiu a xarxes. No?
Li dones credibilitat?
Sí, home, clar, evidentment. Vull dir, o sigui, Pau Torres no té per què mentir. Després hi ha els intríngulis i, evidentment, el que van parlar i el que van pactar només ho saben ells.
Sí.
Però jo crec que Pau Torres no té cap obligació de sortir. Insisteixo, sent un tio que és de perfil baixíssim a Twitter, sí, no té per què sortir a fer la piulada que va fer, si la fas, perquè realment doncs, està encabronat i perquè doncs, el club no està complint el que al seu dia se li va prometre.
Déu-n'hi-do. Vanessa Ortega, com ho veus des de la distància? Bueno, tots ho veiem des de la distància, però...
Ui, jo, si em permeteu, jo no m'hi posaria perquè no conec. Més enllà del que diu l'Albert, del que puc llegir els diaris o els tuits, o és un tema molt delicat que penso que hem de parlar amb cura perquè, bueno, és un tema prou greu com per opinar així a la brava i...
No, tot és presumpte, ho entenc. Perquè és que, a més, no hi ha mena... No hi ha informació de res.
M'agrada ser respectuosa, però realment tot el que s'ha anat publicant i això, home, pinta greu, com diu el Xavi, pinten bastos, la veritat, a veure, les coses com són, però... sempre hi ha... Bueno, el club té el dret a rèplica, té el dret a presentar tots els papers que tal, però jo l'altre dia comentava amb algun altre periodista que els despatxos d'altres clubs també deuen estar tremolant, perquè el tema dels contractes amb jugadors professionals doncs, també s'agafen pinces, perquè, bueno, els que ens hem mogut en aquest àmbit i sabem una mica de què va, doncs bueno, no posaria la mà al foc per molts altres clubs, també.
És que, a veure, és que aquí el tema de l'A, el B, el P i les primes i tal, el president del Sant Roque de l'EP, en una assemblea de la Real Federació Espanyola, ja ho va dir obertament. Va dir, el 90% no estamos al día de nuestras obligaciones. A mi, si me fan presentar els meus números de nòmines, bueno, Hisenda, Seguretat Social i Treball, la que se lia és tremenda. Que Luis Rubiales li diu, pues esto se está televisando en directo.
Sí.
I el president del Sant Roque diu, ja, però és que esto lo saben ustedes y lo saben todos. Llavors, això és per una banda. Vull dir que de segona cap a baix, i en la resta d'esports també, doncs hi ha aquest trapicheo, i és algo que en certa manera s'ha institucionalitzat. No dic que estigui bé, però és pràctica habitual, és una cosa.
És una vergonya.
A mi el que realment em preocupa de Lleida Esportiu és el tema de la falsedat documental. Aquí estem parlant d'un delicte penal.
És que, clar...
Hi ha penes de presó. Lo de l'A i lo del B, vull dir, escolta, al final potser el que ha de fer el Consejo Superior de Deportes i el govern doncs, és legislar. Jo també entenc que un tio que cobra 200 euros no el pots fer cotitzar com un tio que té el salari mínim. Vull dir, clar, vull dir, llavors s'han de buscar fórmules, val? Però això passa a tot arreu, i que passi a tot arreu no vol dir que estigui bé, eh?
No,
estic disculpant. Que passa que aquí s'ha anat més enllà amb aquest tema de la falsedat documental. A mi sí que em sembla que és especialment greu.
El problema és que si s'acaba confirmant la falsedat documental, dic, si s'acaba presumptament verificant això, allò ens pot ser com fitxes de dominó, eh? Com que una, i a darrere d'això, ja no et miren amb bons ulls, sinó que et miren amb mals ulls, i llavors cau tot, no? Podria ser?
És que, de fet, la imatge, l'operació de portar la Guàrdia Civil i tot va adreçada aquí. O sigui, jo he parlat amb advocats, he parlat amb gent que toca, i diuen, això és una inspecció de treball que la pot fer un inspector de treball. De fet, a la teva empresa, a la Javi, a tal, hi aniria un inspector de treball, i va un inspector de treball. El que passa que, en aquest cas, la Guàrdia Civil també, doncs, perquè també és un tema d'imatge, he dit, al loro, que anem per això. I si algú està fent o se planteja fer-ho, que sapigueu que estem al tanto.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do que el principal... Quan dic el principal, és, potser diem ja perquè... És que no dic la massa social, perquè és que realment la massa social de Lleida Esportiu, jo no sé ja si és el principal passa, equip.
A mi el que em preocupa és que, clar, és que els jugadors no cobren. Els entrenadors no cobren.
Sí.
Deus més d'un milió i mig d'euros a la Seguretat Social. T'estan acusat de falsedat documental. Tens la base trinxada. Tens el camp d'esports trinxat. Clar, tens el camp d'esports trinxat, perquè el camp d'esports s'està morint. I s'està morint perquè Lleida, precisament, ha deixat de pagar el manteniment.
Sí, sí.
Ha dit, bueno, escolta, prou, que vingui l'Ajuntament i assumeixi. Llavors, clar, la situació... Javi abans deia que no sabia si arribaríem a desembre, doncs jo estic una mica en aquesta línia. Vull dir,
bueno,
la situació...
Pues...
És realment preocupant.
Estem a l'octubre. Ho veurem en les properes setmanes. Albert Escuer, Xavi Pérez, Vanessa Ortega, escolta, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres avui, dia de pont. Gaudiu demà, si podeu, a festiu, i la setmana vinent en tornem a parlar.
Gràcies, companys. Bona setmana.
Adéu.
Escolta, això de marxar a fer el programa en un lloc fent el vermut, jo ho deixo aquí damunt. Soc el Ricard Álvarez. Arribem a les 2. Demà festa, però passat demà i tornem a les 12:20, puntuals, com sempre, des de Cope Lleida.